Minuts, les notícies tornen a IB3 Ràdio quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Tentol. Heu de saber que dijous Eugenia Moreno presenta la seva darrera novel·la, La hermandad del negocio clandestino, a la llibreria Ratacorrer de Palma.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Per començar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, ho fem amb Antoni Cardella, el control tècnic, i avui tenim la companyia d'Eugenia Moreno.
Mi primera canción estaba hecha con los besos de Marta y mi forma de quererla con la sabiduría de María y el recuerdo de Almudena y sufrida. Mi primera canción era mentira, era un trozo de la esquina.
Eugenia Moreno és assessora d'imatge, comunicadora i escriptora. Després de publicar Un probador llamado Deseo, ara presenta La hermandad del negocio clandestino, una història que combina humor, crítica emocional i reflexió sobre les relacions humanes en temps d'apps de cites i vincles cada vegada més fràgils. Dijous en farà una presentació ben especial i nosaltres avui l'hem convidada per xerrar en profunditat del seu llibre, del procés creatiu i de com la moda pot influir les nostres vides, entre d'altres, moltes coses.
En profunditat.
Y ha vengut aquí als estudis d'Iveta Ràdio, Eugenia Moreno, com estàs?
Muy bien, muy contenta.
Benvinguda, nosaltres també molt content que siguis aquí.
Gràcies.
Eugenia la coneixem perquè és l'estilista d'Iveta.
Sí, així és.
Aquesta persona que s'encarrega de que totes les persones que fan pantalla i Iveta Televisió tinguin una sintonia.
Molt bé.
I vagin vestides d'una manera...
En coherència.
Exacte.
Als informatius, a tots els programes i en definitiva, a tots presentadors, redactors, i molt contenta.
Sí, eh?
Sí.
I tens uns presentadors i presentadores fantàstics.
Una família.
Sí.
Somos una família. Después de 20 años, al final, en los probadores, en el departamento de estilismo, es donde, al final, es el templo, ¿no? Donde ellos... pues es un momento, ¿no?, de descanso mientras les lavan la cabeza, les maquillamos, les vestimos. Entonces es nuestro hogar, nuestro templo.
Perquè ara parlarem del llibre, però en aquest 20 anys d'història que té IB3 ha canviat molt la manera de vestir de presentadors i presentadores.
Bueno, hemos seguido siempre un poco la tendencia, pero siempre con ese rigor que requieren los informativos y en función también un poco de la gerencia, ¿no? Pero sí que es verdad que los que hemos cambiado somos nosotros. Son 20 años, muchos de ellos llevan desde el principio y todos hemos hecho un cambio a la hora de aceptar, ¿no? De llevar unas prendas que a lo mejor antes no llevaban y que ahora pues sí, y son cambios de cada uno, que la verdad es que la madurez y la experiencia es fabuloso, ¿no? A la hora de la autoestima de cada uno de ellos y hemos crecido juntos.
Clar, canvis com els que t'has experimentat, Eugene, perquè, clar, d'entrada jo te vaig conèixer com a assessora d'imatge d'Ivetres, sé que molts deia t'has de posar aquesta camisa perquè te queda bé, però després tu te vas formar i has començat a fer també molta tasca de comunicació, ensenyar a comunicar, com vestir, etcètera, però no només Ivetres, sinó arreu, perquè la teva saviesa s'ha d'escampar per tot allà on se necessiti, sí. I has desenvolupat ara una carrera com a escriptora. No sé si te va sorprendre en el moment que te vas plantejar començar a escriure un llibre, dir, és que ara lo d'escriure és la meva vida. A mi és el que me dona aquesta salsa que jo necessito.
Se complementan muy bien las tres áreas. El vestir de cada día, el comunicar desde hace más de 30 años, antes de estar en tele ya comunicaba la importancia de la aceptación de uno mismo a la hora de comunicar, a la hora de triunfar en el ámbito laboral, pero sobre todo en el personal, de cómo tú te vistes para poder comunicar esa imagen que tú deseas y conseguir tus objetivos. Y desde que empecé a escribir, bueno, ya ahí ya he encontrado mi misión, mi vocación, y estoy encantada, y además también transmitir la importancia que toda aquella persona que tenga la necesidad de escribir pero no se atreve, que lo haga, porque es maravilloso.
I dijous tens una cita amb els teus lectors perquè has preparat una presentació molt especial,
sí.
Faràs una mena de col·loqui sentimental,
sí.
I te volia demanar com serà aquesta trobada on intervendrà, entre d'altres, la meva directora des de matins, de Marta Garau.
Sí, bueno, para mí Marta Garau, bueno, igual que tú, también simboliza una persona muy importante que también lo llevo al título, que es la hermandad, ¿no? Para mí ella es una persona que me ha acompañado durante estos años en IB3 y necesitaba que fuese ella mi maestra de ceremonias en la primera presentación, y fue tal éxito, vino tanta gente, se vendieron tantos ejemplares que teníamos la necesidad de hacer, de darle tiempo al lector para que pudiese leer la novela, y nos quedó como las ganas, ¿no?, de compartir otra presentación donde ellos nos contaran qué es lo que han sentido, qué emoción han recibido, qué necesidad, si se han hecho esa pregunta que para mí era tan importante, si han encontrado en la novela aquello que yo quiero transmitir, ¿no?, que es si estás en el momento donde estás y es el que quieres, y si estás con la persona que realmente quieres estar, y si no, si eres capaz de decir no. Y todo eso es lo que, de algún modo, acompañada de ella y también de David Castillo, vamos a preparar un coloquio muy divertido al que os invito a todos a asistir.
Això serà dijous a la llibreria Rata Corner a partir de les 7. I ara que parlaves d'aquests lectors que ja han anat a presentacions teves d'aquesta novel·la, però ara fas aquest col·loqui, aquest intentar posar en comú, com un club de lectura, en certa manera, allò que els ha agradat. Quina ha estat la resposta que vas tenir dels primers lectors? Perquè ja fa uns mesos que la novel·la és en el mercat i me consta que molta de gent se t'adreça per parlar-te de la novel·la.
Y recibo audios diarios de lectoras que se miran al espejo desde esa gratitud, que era lo que yo quería. Lectores también, lectoras y lectores que han cambiado su ropa interior, que también la novela habla mucho de la importancia de la ropa interior. Y mensajes muy bonitos, muy positivos. Sobre todo, hay dos cosas que a mí me gustan mucho a la hora de escribir, que es darle ese toque de humor, que creo que a mí me representa mucho, ¿no? Me acompaña el hacer de todo un chiste y el generar eso, pues una sonrisa, que creo que a todos nos hace tanta falta, a modo de una hermandad. Quería también tratar el tema de la amistad, lo poderosa que puede ser esa amistad elegida y no donde tú compartes a veces más tiempo que con tu propia familia, ¿no? Y lo que eres capaz de hacer por una amiga ante una situación adversa como la que tiene una de nuestras protagonistas.
No, digues,
no, és que ara ha obert el meló de la roba interior i té molta curiositat de com creus que ha de ser la roba interior que han de dur les persones.
Pues aquella que te haga sentir cómoda, ¿sí? Pero es verdad que muchas veces, y sobre todo, tú puedes proyectar con tu imagen al mundo, en tu trabajo, que estás perfecta, que todo va bien, ¿no? A través del maquillaje, a través del peinado, a través de cualquier elemento, ¿no?, que compone la imagen, pero muchos de nosotros llevamos arrastrando heridas o llevamos angustias de que no llegamos a fin de mes o que nos va mal con la pareja, y al final, cuando decides qué vestuario ponerte cada mañana, la primera prenda que nos ponemos cuando salimos de la ducha es la ropa interior, ¿no? Y a veces nuestro estado de ánimo, de humor, muchas veces no le das la importancia que tiene, ¿no? Esos días que son grises, yo siempre recomiendo ponerse unas bonitas bragas o un bonito calzoncillo, ¿no?, que te haga sentir cómodo, pero a la vez que te haga sentir sexy, porque es tu primera, es la primera, el primer contacto que tienes con el espejo, ¿no?, con tu ropa interior. Y a partir de ahí tú ya te sientes poderosa o poderoso y ya viene todo lo demás. Y el tema de la imagen es un tema que desde fuera puede parecer muy superfluo, muy banal, pero es cierto que a todos nos gusta sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Y todo empieza desde ahí. Y por eso la importancia de abrir el cajón, mirar lo que tenemos y deshacernos de todo lo que está ya viejo, de todo lo que está ya pues un poco roto y cedido, y a comprarnos ropa nueva.
Ja,
i a...
això ho vaig llegir l'altre dia, que la roba interior també té uns anys màxim d'ús i que s'ha de controlar els anys de durabilitat de la roba interior.
Es que además tiene un efecto poderoso a la hora de que te queden mejor tus prendas, ¿no? Si tú llevas una correcta prenda interior, pues te queda mucho mejor.
Mm. Pero... I que les coses canvien, també.
També, també. Y además de que cambian, es la primera prenda, el primer contacto con la prenda que tú tienes es tu ropa interior. Entonces, bueno, le doy una importancia porque a veces no nos damos cuenta del poder que tiene.
Totalment.
No hi ha res pitjor que una goma fluixa.
Totalment.
Aunque els són blinds, clar. També són antimorbosos, en certa manera. Som en conversa amb Eugenia Moreno, companya d'IB3, ara també novel·lista d'èxit, perquè aquest dijous presentarà La hermandad del negocio clandestino a Rata Corner, on farà un col·loqui amb sots seus lectors. Clar, la novel·la, Eugenia, arranca amb una periodista desencantada que entrevista tres dones acabades de sortir de sa presó. Per què vas triar precisament aquest punt de partida? No sé si has fet d'estar en contacte tot el dia en periodista. Te va donar la idea? Era un món que coneixies? Era un lloc segur des d'on començar a experimentar aquesta novel·la? Per què?
Una mezcla de todo lo que has citado. Conozco muy bien este mundo, ¿no?, del que tengo la suerte de trabajar desde hace 20 años y me apetecía mucho en esta novela citar a todas aquellas personas que han estado tan presentes en los últimos 3 años desde que publiqué la primera, y todos los nombres que salen en la novela, aunque ficcionados, son todas esas personas que han estado en forma de hermandad sosteniéndome en una etapa muy complicada personal.
Vamos, la protagonista no es Marta Guirao.
Bueno.
Si juntamos una mica esas letras... potser podem interpretar en qui t'ha inspirat lliurement a l'hora de construir aquest personatge.
Pues veréis, todas esas personas, incluida Marta, son esas personas que a veces cuando uno está que se va a caer al suelo derrumbado de pena, ¿no?, de angustia, tienes a esas amigas tan buenas y tan poderosas como es Marta y como sois tantos, que hacen que te sostengan, ¿no?, y que estés como un junco que se mueve, pero no se cae. Y Marta, yo creo que para mí simboliza eso, por eso quería darle ese protagonismo, porque en un momento muy importante ella fue y quería darle ese regalo, ese homenaje, perdón. ¿Y por qué salen de prisión? Bueno, pues porque en la primera novela, o sea, para mí lo clandestino me parece algo muy morboso. Todo lo que es simboliza el pecado, lo prohibido, me resulta como muy tentador, ¿no? Y me apetece muchísimo porque es aquello que no te atreves a hacer, pero sí que lo puedes escribir. Entonces, al final lo clandestino, tanto en las novelas como en lo real, en la vida real, tiene su castigo. no?
Com aquell bolero del Gaguillot, Neugin Nostres, Lo Prohibido. Clar, parlant d'aquesta història, d'aquesta periodista, d'aquesta Marta que entrevista a tres dones, que són Elena, Neva i na Mònica, que volen ajudar-ne una quarta, que és na Camila, i que per això van a presó, i això posa damunt la taula qüestions com la manipulació emocional i la manca d'amor propi. Clar, en el teu llibre tu en parles, mos costa posar límits i cuidar-nos emocionalment. Encara no sabem dir fins aquí, dir prou en terrenys com, per exemple, l'amorós.
Ahí está. Todo lo que se habla en la novela, todo nace de todas las relaciones con las que me rodeo diariamente, ¿no? De personas que están buscando a cualquier precio el ir acompañadas de una pareja que muchas veces no son las que deben elegir, ¿no? Hay que hacer un buen casting y muchas veces nos conformamos con tan poquito que al final no es lo correcto y las consecuencias pueden ser muy graves. Desde he conocido mujeres que me dicen que después de una relación que ha salido mal a través de las aplicaciones de ligar y demás, de citas, se autocastigan comiéndose 12 donuts en una tarde, ¿no? Y es como, en parte, no tenemos control, no tenemos control de lo que está pasando, no es real. No es real. Hemos perdido la manera de conocernos, de sociabilizar como hacíamos antes, ¿no? De sentir esas mariposas, ¿no? Cuando ibas a un bar a conocer a una persona y veías a alguien que te gustaba, ahora no, ahora tú eliges, pero eliges algo que muchas veces, la mayoría de las veces, no es real. Entonces eso tiene consecuencias. Y mi misión, mi propósito es identificar e intentar colocar a esas personas y, sobre todo, conocerte a ti, quererte a ti. En el momento que una persona se quiere, se da ese valor, se da esa honra, al final tú no tienes la necesidad imperiosa de conocer a cualquier persona por cualquier migajita que te pueda dar.
Ho has, ja has mentat un parell de vegades, les apps de cites tenen un paper important dins d'aquesta història. Supos que com a autora t'interessava retratar com ha canviat la manera de relacionar-nos emocionalment. Ara és com si sempre estiguéssim esperant qualque cosa millor. Això m'ho va dir una de les darreres persones en les que vaig quedar abans de trobar el meu ropit, que estava enverenant i em diu: últimamente tengo la sensación de que cuando quedan conmigo siempre están mirando la puerta de atrás por si llega algo más interesante. I crec que les aplicacions de lligar, com que són una espècie com de mercat de la carn, on és que tries un catàleg i a Tinder, per exemple, esquerra-dreta, vas triant, i això fa que el teu cervell també trati les persones, en certa manera, com si fossin coses, que tu en parles molt bé en aquesta novel·la, aquesta manca d'empatia, aquest fer ghosting, aquest no contestar, aquest no tenir un respecte mínim per la persona en qui a lo millor has compartit horitzontalitat. És a dir, ara entram dins persones, compartir lo més íntim, que és part del nostre ADN a un moment determinat, i després no som capaços de dir-los: me sap greu, no m'interessa, no és el meu moment, i defugim tota aquesta responsabilitat emocional. Però tranquils, que ha arribat Eugene Moreno, la nostra Eugènia, per dir fins aquí, i explicar-ho també en una novel·la. Com és aquest, la hermandad del negocio clandestino.
Lo has explicado maravillosamente. Así es. O sea, para mí la falta de respeto es algo tan horroroso que no puedo permitir cuando a lo mejor me cuentan, ¿no? Es que he quedado con alguien que me ha dado un like y a la tercera cita me ha preguntado mi nombre, por ejemplo. O, bueno, es que hay tantas historias que ocurren diariamente que mi propósito es ese, el de respetarse primero a uno mismo para poder transmitir eso, ¿no? Y lo que tú decías, o sea, es que al final es ser honesto, es decir, pues mira, no me gustas o no me apetece seguir compartiendo, una retirada a tiempo pero con elegancia, pero no así, desde el abandono, desde el no bloquear, desde el bloquearte, porque al final, si eres una persona fuerte, no pasa nada, pero es que no lo somos, no lo somos.
O pots ets fort i quan ja dus 6 persones que desapareixen fora de res, sí, o 6 persones que quan tu els dius de tornar a quedar te diuen que no, has de tenir escapat molt ben amoblat perquè això no te passi una factura emocional a un moment determinat.
Claro, pues por eso mismo es simplemente parar y hacerse la pregunta de qué es lo que quiero y sobre todo quién soy. ¿Quién soy y qué merezco? Porque todos merecemos una relación sana. Entonces, bueno, pues es un tema que a mí me incomoda muchísimo, el ver cómo hay personas a las que quiero y otras que se comunican conmigo después de haber leído la novela y que me dicen, me dan las gracias. Y para mí eso es lo que yo le comentaba el otro día a mi editora, es el cheque millonario más bonito que pueda recibir.
Però bueno, també t'he dit que, Eugín, este cheque millonario te fa il·lusió, però un cheque millonario real també te'n deu fer. Si arriben uns euros en sos que puedo comprar una bona bossa, sí. Supos que no deus dir que no.
¿Sabes qué me pasa, Chisco? Te prometo que tengo una hermandad tan bonita, tengo una hermandad tan bonita que, lógicamente, a todos nos gusta tener dinero, pero para mí es más importante, sobre todo en este momento de mi vida, lo millonaria que me pueda sentir de tener personas como vosotros, te lo digo en serio.
I haurà pel·lícula o no haurà pel·lícula? O sèrie d'aquell llibre? Ho dic perquè tothom que llegeix Eugín Moreno, ja n'he parlat amb un parell de companyes, tothom diu que és molt visual, que és molt d'imatge, que se nota que allà darrere hi ha cultura audiovisual. No sé si tu ja t'imagines qualcú quan t'escrius, ja poses cara de qualque actriu que t'agradaria que si telefona HBO o si telefona Amazon. Te diuen, Eugènia, mos interessa molt l'hermandat, volem fer una sèrie. ¿Tú qué dirás?
Yo es que estoy en ello.
¿Vos?
Estoy en ello.
Ya me ensumaba yo.
Estoy en ello. Y esa música que has puesto de Alejandro Sanz, o sea, es que al final es que todo son ideas y saldrán.
Idò, no volem que arribi malestruc en el projecte, per tant, quan sigui una cosa ja més tangible, ja en tornarem a parlar. Clar, ara ja t'has consolidat com una veu literària pròpia, ja és el segon llibre que publiques, cap on t'agradaria evolucionar com a escriptora. Perquè un dia que en parlàrem, ja m'ho vas dir, que tu ja tens la teva cambra pròpia, allò que deia Virginia Woolf, tu ja tens el teu racó, les teves hores de nit, perquè és quan crees aquesta atmosfera necessària per poder escriure. Però clar, com a escriptora, cap on t'agradaria evoluciona?
Me gustaría, sobre todo, a ver, mi sello, mi huella, yo creo que mi marca a la hora de escribir es tratar temas que para mí son mi vida, ¿no? Son mi pasión, que es el tema de la autoestima, el tema del amor, pero no desde la búsqueda, sino el de uno mismo. Y como escritora, ahora, por ejemplo, estoy en una tercera novela escribiendo en esas noches que tú sabes que para mí es mi momento y trato, no puedo evitar escribir sobre temas que me afectan, como es el bullying, como es el estar con una persona narcisista, ¿no? Las secuelas que puede tener. O sea, son temas que me afectan muchísimo, porque al final yo pienso, si todas las personas, si existiesen personas, como tú has dicho, que tuviesen más empatía, que fuesen honestas, simplemente que fuesen honestas con todo aquello que hacen, yo creo que el mundo sería mucho más amable, más gentil.
Jo ja tinc un parell d'amigues que han hagut d'anar a teràpia per haver topat a la seva vida amb un pervers narcisista, que és, diguéssim, una mica l'etiqueta que els psicòlegs posen, hauran de llegir més en Eugín Moreno per tenir eines per enfrontar-nos en aquest tipus de personatges. Ja ho sabeu, Margalida, aquest dijous, a partir de les 7, a Rata Corner, presentació de Eugènia Moreno, acompanyada d'Anna Marta Garau i d'en David Castillo. No serà una presentació habitual, sinó que faran un col·loqui, parlaran una mica amb gent que ja hagi llegit la novel·la o gent que la vulgui descobrir, de com funciona tot aquest món de les apps de cites i de com mirar de relacionar-nos d'una manera una mica més sana i més condreta. Tot això serà aquest dijous a partir de les 7 en Eugènia Moreno.
Que bé, Eugènia, quant de temps, eh?
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies,
sí.
A tu, i que vagi molt bé aquesta presentació aquest dijous a Rata Corner a les 7, eh?
Gràcies.
Allà vos trobarem.
Adéu, gràcies.
Eugènia Moreno, moltes gràcies. Ara hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una, que hem de connectar amb la Joana Maroto, que és el filó de son avui.
Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll. entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Hola, sóc la Núria. I una paraula que crec que està en desús és la paraula escafit o escafida, que vendria a ser quan mos posem una peça de roba i aquesta peça de roba mos és petita i molt bé estreta. Per tant, anem escafits o molt bé escafida.
Quina paraula creus que s'està perdent? 1, 2, 3, 4. Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.
Moment per connectar-nos amb Joana Maroto, que és l'alegria dels dilluns, i avui més que mai alegria, perquè ha de ser, de fet, ara anirà cap allà el Firó de Solla. Com anem, Joana?
Alegria les totes, dic que sí, Margalida, Xisco, que tal com estàu? M'aplegau que m'estava vestit de pagesa, perquè jo me'n vaig vestida de pagesa. Cap, home, tu que t'apareix?
Bona feina.
No me mascararé perquè no aniré a la batalla de Can Repic o de la platja d'en Repic, però sí que aniré vestida a l'Ample, com és tradició. Com estàu vosaltres? Que tal heu començat els dilluns?
Beníssim, molt bé. Avui un dilluns d'aquests festius a Solla, com dèiem. Avui és el seu gran dia. I Joana, si t'assembla, començam a en matèria.
Vinga, idò, a per totes.
Avui,
capítol 168. Avui, el Firó de Solla.
Escoltant la Balanguera, que avui la cantaran a la plaça de Solla, aquest moment tan fantàstic i emotiu que podreu veure a les pantalles d'IB3 Televisió i que na Joana retransmetrà per la cadena pública després d'aquest cap de setmana intens de fins d'activitats culturals, esportives i tradició. Avui, dilluns, arriba el Firó i, com dèiem, és una de les festes més emblemàtiques de les nostres contrades, Joana.
I tant que ho és, Margalida. I t'he de dir que he triat, òbviament, començar amb aquest himne, amb aquesta la Balanguera, que com de sonarà avui a la plaça de la Constitució, ben davant l'Ajuntament, i te diré que és que avui tenim moltes coses per celebrar i moltes coses que no sé si encara puc contar perquè són novetats per enguany. Però d'entrada te diré que bé, ja sabeu que la Balanguera enguany aquest 2026 compleix 100 anys, més que més enguany és una fita important aquest cant que se farà des de la plaça de la Constitució, però és que enguany a més també se celebren 25 anys dels xeremiers de Solla i també 25 anys del col·lectiu de pageses. Per tant, enguany, més festa que mai.
Sí. I jo també... enrere... Sí, perdona, digues, Joana, no, només una cosa que també ho deia portada, que els fets varen succeir dia 11 de maig i no
11.
Sempre... No sempre,
no sempre coincideix. Exacte. Enguany és dia 11. Avui és dilluns 11 de maig i recrearem, o se recrea aquell 11 de maig de 1561. Te deia que moltes novetats, Margalida, perquè avui que se cantarà la Balanguera fa molt d'anys, se reproduïa amb un CD aquest himne, i la gent cantava qualque frase, però és vera que gràcies a el col·lectiu de pageses, de moros, en el col·lectiu de pagesos, també en els xeramiers, òbviament, i en el poble de Solla, i també, per què no dir-ho, a IB3 Televisió, la gent ha acabat que se la sap sencera. Fins i tot, veureu, per si la voleu cantar, una espècie de karaoke a pantalla, a l'hora de cantar-la, i l'Ajuntament de Solla ha proposat en el col·lectiu de xeramiers precisament per poder rebre com a nominat a rebre enguany el Premi Jaume II a la Diada de Mallorca. Per tant, per ventura, seran un dels premiats. Això ja ho haurem de veure, però és la proposta que ha fet l'Ajuntament de Solla, perquè consideren, no?, que s'ha fet molta de feina pedagògica, didàctica també, de que aquest himne se conegui arreu. Bé, dir que la festa, per qui no ho saben, recrea la defensa heroica del poble de Solla davant l'atac dels pirates sarraïns, com de l'any 1561, i durant tota la jornada, avui, els carrers del municipi s'han convertit en l'escenari d'aquesta batalla històrica entre pirates i pagesos, amb milers de persones participant vestides com jo a l'Ample. Enguany, que hi participin 8.500 persones en els diferents actes del Firó. 8.500 pulseres, hem de dir, perquè, clar, després hi ha la gent de l'organització, la gent, per exemple, periodistes, que també hi som, els tècnics i càmeres d'Ivetres, no sé, fins i tot policies. En el final, entre una cosa i l'altra, una gentada enmig de la plaça. Per garantir, òbviament, la seguretat, s'ha desplegat també un dispositiu especial amb 160 efectius de diferents cossos d'emergència i de seguretat. El programa festiu arranca oficialment, ja ho sabeu, un dies enrere, dijous, varen ser investides les valentes dones, enguany són na Sílvia Arbona i na Lina Sant Pol. També se va celebrar el pregó, que enguany l'ha fet na Patricia Eugenio, que és presidenta del Club Bàsquet Joventut Mariana, que va reivindicar en el seu pregó valors de l'esport i també el seu vincle amb Solla. I com mana la tradició, ahir diumenge, jo ho vaig fer fa una setmana a Souva, que també és tradició, ahir diumenge el protagonisme va ser la gastronomia a Solla, perquè és tradició, el dia de la fira prèvia en el Firó, menjar caragols amb allodi presents a moltes taules solleriques en una de les jornades, Xisco, no sé si t'agraden a tu, els caragols més populars i familiars de la fira.
No són molt de caragols, però si n'han de menjar, en menjam, i la mar de bé. No. Clar, però avui, Joana, totes les mirades estan posades en el Firó, ja ho comentàvem, una festa que combina història, emoció, pólvora, música i orgull de poble, i que cada any atreu milers de visitants de tot Mallorca, i que també podreu seguir, ja ho dèiem en directe, a través d'aquesta casa, i en la narració de na Joana Maria Maroto, que per això avui no és aquí l'alegria dels dilluns, sinó que la tenim des de la distància, que estarà acompanyada per en Felip Munà. No sé si ja tots dos, en Felip i tu, ho teniu tot preparat per aquesta retransmissió, que facilitarà, que per això serveix IB3 com a servei públic, facilitarà que molta de gent no s'hagi de desplaçar, i sobretot aquella gent que li encantaria ser-hi, però no se pot moure per un tema de mobilitat, perquè són a l'estranger, perquè en aquest moment és impossible arribar fins a Solla. Gràcies a les càmeres d'IB3 se podrà viure l'emoció d'Esfiró com si fóssim en el vell mig d'Esfiró.
I tant, és que, Xisco, ja te pots imaginar que avui és un dia molt especial per a tots els sollerits i totes les solleriques. Molts hi participen activament d'aquesta festa, però n'hi ha d'altres que per un motiu o un altre no poden ser enmig de la plaça, però sí que poden viure aquesta festa, aquest batec d'Esfiró, a través d'IB3 Televisió. Per això, un any més, vos intentarem acostar tots i cada un dels moments d'aquesta darrera batalla en què els sarraïns entren dins la vila de Solla pensant que ja s'han fet amb la ciutat i que ja són els amos i senyors de Solla, però se'n donaran una bona sorpresa perquè, tot i haver guanyat la platja d'en Repic, avui ho tindran molt mal de fer. I recordem que en aquesta batalla hi varen participar 1.700 corsaris turco-argelians, però només 550 pagesos de Solla, acompanyats, també ja ho sabou de gent que els va ajudar, de Bunyola, també de Laró, i també molt de bandolers que varen ser d'alguna manera perdonats per les seves malifetes, precisament per haver ajudat en el poble de Solla. Una gran prosa, la de Xollerits, no només de les valentes dones que varen aconseguir amb el seu bastó de Can Tamany enderrocar en els corsaris, sinó també d'aquests pagesos que fort i no mai no moguis, no volien que els serraïns els arrobassen, s'afessin amb la vila, amb la ciutat, i acabassin conquerint i apropiant-se de tot.
I d'això serà avui cap vespre. Segur que molta gent estarà pendent d'aquesta festa, com dèiem, a Solla.
Jo vos volia, a banda partia, jo vos volia demanar si qualque vegada vosaltres heu participat vestits, perquè ja sabeu que si dus pulsera i vols ser-hi, has d'anar vestit a l'ample, has d'anar vestit de pollesa o de moro, si te deixen. No sé si vosaltres qualque vegada heu estat enmig de la plaça de la Constitució, perquè vos puc assegurar que allà enmig... es posa de punta tot el temps de viure l'emoció d'una festa com aquesta, però també sentint les bengales, els trons, els canons, l'ambient festiu, tothom que s'uneix per viure i per vibrar. Heu estat qualque vegada així com Margalida, vosaltres?
A mi sempre m'ha tocat cobrir la prèvia. Jo sempre anava a fer els de matins amb els de matins. I sí que anava a sofrena floral, anava a aquestes valentes dones i vivia una mica el fet de pujar fins a aquestes valentes dones després de sofrena floral. Però en el vell mig de la plaça de la Constitució no, perquè jo normalment sempre m'ho tocava els de matí.
És de matí, clar. Jo t'he de dir, Xisco, però que la festa, més enllà de la ofrena des de matí, la missa que s'ha fet a Can Tamany, etcètera, la cosa ha començat avui cap vespre a les 3:30, han tocat les campanes, els pagesos s'han arreplegat a la plaça dels Estiradors per anar a la lluita, i a la mateixa hora hi ha hagut l'arenga de les valentes dones a la plaça de la Constitució. Allà el capità Angelat s'ha encomanat a la Mare de Déu de la Victòria i ha animat els pagesos, que també han anat a arribant amb els bandolets, per ajudar a defensar la vila de Solla. La festa s'ha traslladat ara mateix a les 5:30 començava la platja de Can Generós, on desembarquen les tropes serraïnes. Són 23 naus les que varen arribar aquell vespre 11 de maig de 1561 a les costes de Solla. Ho varen fer de matinada, ara se recrea durant el dia i amb llum, però imagineu-vos que en aquella època ho varen fer de nit, sorprenent en els xollerits i les xolleriques a les fosques, perquè no hi havia corrent, i degué ser un moment de molta de por, de molta d'incertesa, no? Més tard, després d'aquesta batalla a Can Generós, se trasllada la batalla a la platja de Can Repic. A les 7:45, ja per donar-vos més informació de l'agenda d'avui, la cosa serà en el pont d'en Verona, on hi torna a haver enfrontament, i a les 9, aproximadament, comença el saqueig de les tropes serraïnes. Nosaltres serem des de les 8:30 a la plaça de la Constitució, en tots els tècnics, càmeres, drons, estèdicans, un bon desplegament, precisament per mostrar, com d'abans en Xisco, tots els detalls d'aquesta lluita, en què veurem si enguany també tornen a vèncer els pagesos i les pageses. Supos que sí. Però vos dic que, per favor, no vos desconnecteu divendres, perquè hi ha moments que seran molt emocionants, precisament relacionats, com ho puc dir sense que llavors xis com a diga que faig massa spoilers, relacionats amb aquest centenari de la Balanguera, relacionats amb el 25è aniversari de Xeramies, relacionat també amb una persona molt estimada que enguany no podrà ser-hi perquè mos ha deixat enguany després d'una llarga malaltia. I atenció, perquè hi haurà cares molt conegudes a una balconada que no vos podreu perdre tampoc. O sigui que ja no vos puc dir més coses, més motius per poder-hi ser.
No tenim. Idò, Joana, que vagi molt bé, que Fira de Solla. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una parlada fins la setmana que ve. Avui viurem el Fira de Solla a IB3 Televisió, però ara hem de parlar de poesia amb el nostre següent convidat.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Perquè ara vos hem d'explicar que el poeta menorquí Damià Roger té nou poemari i se titula Deriva Flor. And flowers never bend.
the rainfall. The mirror on my wall casts an image dark and small, but I'm not sure at all it's my reflection.
Deriven flors el nou poemari de Damià Roger, un poemari que gira entorn de la mirada i que és una continuació conceptual i estètica i dialoga directament amb la seva obra anterior, Natura Elemental. Una obra que reflexiona sobre la mirada, la contemplació i la percepció com a adquisició de pensament, editat per l'editorial menorquina Llentrisca, que a més d'editorial funciona com a associació cultural i residència artística, i és on va crear aquest nou poemari.
Damià Roger, com estàs?
Bones tardes. Moltíssimes gràcies per ser convidada. Molt content d'estar amb vosaltres.
Un autor molt prolífic, en Damià Nostro, perquè ara fa no res guanyaves el Premi Mallorca de Poesia i ja tens un nou poemari. Clar, el Premi Pentures que no te l'esperaves.
Clar, no, és que això dels premis, bueno, el que fa que a vegades sembla que un en poc temps ha fet molta feina, però clar, a part d'aquesta feina ja dues estona feta o dins escalaix, mira, ja ha coincidit que ara en poc temps han sortit, però bé, jo vaig formigueta dia a dia picant pedra.
Així m'agrada. Aquest poemari que vareu presentar just ahir diumenge a la llibreria Call Vermell de Felanitx, com va anar aquest primer contacte amb els lectors?
Sí, molt bé, molt content. Molt content de com va anar l'acte i molt content de l'acollida de Call Vermell i la Tonina, un espai meravellós, és un petit oasi que tenen a Felanitx. I també molt content per poder compartir passions poètiques amb la gent.
Clar que sí. Quina reflexió t'has proposat fer entorn a aquesta mirada, aquestes observacions que proposes en aquest poemari?
Sí, mira, aquest llibre, com bé heu esmentat al principi, és un poc germà de l'anterior, Natura Elemental. Els títols fins i tot ja s'agermanen, eh? Natura Elemental deriva flor. I faré una mica d'espoiler, faré una avançada, que el paquet ha de ser una trilogia. El tercer l'estic fent encara. Des del principi va néixer com un paquet de tres llibres on tots tres reflexionen en una cosa que és molt meva i és molt inherent, perquè des de les meves primeres obres poètiques ja apareixia aquest tema, que és una reflexió profunda entorn de la mirada. Sempre ens han dit que el cervell pensa i els ulls miren. Clar, jo mai he estat d'acord amb això, i aquí propos entendre que els ulls no només són unes diotries per mirar, sinó que són dos cervells de pensament visual. Pensam amb la mirada. Pensam amb imatges. D'aquí que tot el llibre reflexiona arrel que, i això és el segon eix que travessa el llibre, que és entendre les coses, la mirada de les coses, l'observació de les coses, com ampliacions del jo, que deia un pensador alemany. D'aquí ve que dins el llibre hi ha poemes a partir d'objectes i que reflexionen com aquests objectes són inherents en els humans. Nosaltres venim de fàbrica amb l'impuls de crear aquests estris, aquestes ampliacions del jo. És a dir, el disseny ve en nosaltres. Per exemple, el ser humà se'n dona compte de que no pot lluitar contra un os i dissenya una llança. Crea una llança. Crea un estri, és a dir, una ampliació del jo. M'en donem compte que no podem escriure amb el dit i dissenyam i creem un llapis o plomilles o el que sigui, no? Clar, el disseny és molt inherent a nosaltres. O parèntesis, sé que és cert que les darreres èpoques la paraula disseny està molt maltractada, molt.
Ah, sí? Per què, Damià?
Sí, però a vegades...
Perquè tu també ets dissenyador i tipògraf, recordem-ho.
Clar, d'aquí... Mira, deriva flau cont un poc al principi, de que jo a nivell acadèmic, per dir-ho d'alguna manera, i professional, jo estic... M'he educat, o m'han ensenyat, o m'han entrenat de sa mirada en detall, de sa mirada de sa tensió, sa contraforma de sa lletra petita. Tenim assignatures que eren anatomia de sa lletra, lleis òptiques, tot un exercici de sa mirada des detall, de sa mirada de sa tensió, que això de manera natural, a poc es va anar filtrant i va passar a sedar poètic. La paraula disseny està maltractada perquè, per exemple, ara posa exemples molt còmics, però perquè mos entenguem, perquè de davant tocam os. Una cadira que és molt guapa, molt vella i molt magnànima, però no acaba de ser còmoda o no funciona, ja, però és que és de disseny. Drogues de disseny. Una època, la gran ciutat del disseny, que era Barcelona, estudies o dissenyes. I tot el temps, amb aquestes frases fetes i populars i populistes, la paraula disseny mai sortia molt ben mai sortia molt ben parada, no? Quan es disseny és tot el contrari, no? I deriva flor i natura elemental reflexionen un poc a partir d'aquí, no? Els ulls com a pensament visual i, evidentment, fa referències en els estats d'alteració de la consciència, que allà és poder mirar, com deia en Claudio Rodríguez, la mirada sin dueño. Si miram el nostre entorn amb una mirada desacostumada, veurem com mos deia en Blake, no? En Blake mos deia, si obréssim les portes de la percepció, veuríem el món com veritablement és immens. Clar, i aquí, d'aquí darrere, hi ha tota una filosofia, un pensament, que jo ho he intentat tractar utilitzant la poesia com a mètode.
Llavors, el llibre l'acabes amb un quadern d'anotacions, en prosa, no en poesia, que això mos ha cridat l'atenció, com una mena d'assaig de contemplació amb autors com en Vicente Gallego, en John Berger o en Hoffman, i l'influència de l'assaig a les portes de la percepció d'en Huxley, també. Vull dir que és molt més que un poemari, aquest llibre.
Sí, mira, m'encanta que puguem esmentar un momentet aquest segon capítol, l'apartat final, perquè la meva intenció era que Deriva Flor no només fos un llibre de poemes, sinó que per al lector fos una experiència profunda entorn de la mirada entesa com a pensament. D'aquí ve que hi ha molta part de reflexions més assagístiques que per un tema de còmput, de dinàmica i de pulsió no entren dins un poema, però que hi havien de ser dins aquest llibre. Uh-huh. Era importantíssim que hi fossin. I està clar que jo no forçaré que encaixi dins un motlle poètic ingredients o material que no hi caben. D'aquí va aparèixer que en el final la idea de tancar el llibre amb un capítol on hi ha totes aquestes anotacions en prosa que són més reflexions assagístiques entorn a la mirada despresa, a la mirada desfermada, com dic en alguna ocasió, la mirada sacrosanta.
I aquest llibre... Sempre...
Perdona, digues.
No, digues, perdona, vam ser que havies acabat. Dali, no te preocupis.
No, que sempre hi ha hagut, a diferents èpoques, autors que ja treballaven aquest tema i potser utilitzaven substàncies de química ceremonial o el que fos per poder aconseguir aquesta mirada desvirginitzada. Però és que tenim la gran sort d'aquest fenomen creatiu és la nostra gran droga per arribar a ser èxtasi creatiu. Nosaltres ho xerràvem amb un amic. Només mos fa falta mirar una rosa una hora sencera, una hora seguida mirar una rosa, i allà començam a entrar en un estat de levitació i només hem apel·lat a la mirada amb una intenció creativa.
I en aquest cas, Deriva Flor, el vares escriure l'Associació Menorquina Llentrisca, que a més d'editorial funciona com a associació cultural i residència artística, i allà va ser on vares fer la teva residència.
Sí, sí. Sí, mira, fantàstic el que estan fent des de l'associació Esfar Cultural. Ells van néixer com a associació i a poc han anat ampliant en tentacles. Clar, i gran. I d'aquí va aparèixer aquest segon o tercer tentacle de l'associació, va ser la Casa d'Artistes, que està allà a Montpalau, enmig del camp, dalt un turonet a Menorca. És un lloc privilegiat, és un regal poder estar allà. Allò és paradís veritable, no? És viure a una illa dins una illa, no?
Sí.
I per allà anaven passant molt d'artistes i residència d'artistes, i allà a ells ja els hi va aparèixer la idea projectual de dir, i si nosaltres muntam una editorial i les obres que sorgesquin dins aquesta residència els podem publicar i editar nosaltres? I així ho vam fer.
I tenen una editorial.
I fan uns llibres meravellosos, i jo, com que els conec, són molt amics de fa molts anys, vaig tenir la gran sort de poder estar molts de dies seguits en aquella casa de camp dalt un turonet, jo tot sol. Hi havia les mosses aixecades pel passadís, les mosses donant voltes. Perquè l'únic que havia de fer era menjar, escriure i llegir. No havia de fer res més.
I de Damià, que bé, ara tenim aquest nou poemari, se titula Deriva Flor, i el podeu trobar ja a les llibreries. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres sempre per l'estaló i l'abraçada.
Només faltaria editar per Llentrisca, com dèiem, aquesta editorial menorquina que surt d'Esfar Cultural. Una ferrada, fins una altra, Damià.
Abraçades fortes.
Adéu.
Gràcies.
Va, per acabar el programa posarem un pot de música.
IB3 Ràdio és... Participació.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb els meus fills.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A els meus pares.
A la meva padrina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Guateque Musical.
Au, posa'm un pot de música per acabar aquest programa i avui el dedicam als equins, Xisco Nadal, com així?
Perquè divendres era el Dia Mundial dels Ases i com que encara no els havíem dedicat cap guateque, avui hem volgut dedicar la nostra selecció musical en aquests animalons de quatre potes. I començarem pel protagonista, el que ens ha donat la idea d'aquest guateque, com és l'asa, perquè l'última de la fila, un grup del qual avui ja hem parlat, els hi va dedicar tot un hit, com un burro amarrado a la puerta del baile.
Este es mi destino, al cabo de la calle estoy, me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile. Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho, hey, y me consta que todo lo dice de muy buena fe.
Més burros com el borriquito de Pérez.
Como tú, que no sabes ni la jugo. El borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta. Querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que...
Un ruc també és un equí del qual un home va caure. Així ens ho recorden els germans Pisà, Cata i Teo, en aquesta versió d'Un senyor damunt un ruc.
Un senyor anava damunt un ruc. Un senyor anava damunt un ruc. Un senyor damunt un ruc. Damunt un ruc. Damunt un ruc. Un senyor damunt un ruc. Damunt...
Moment ara per un crit d'alerta. Salvem les someres en companyia d'Ocifar. Pony ha estat el somni de molts de nins a una festa d'aniversari i a Pony Boy, Bruce Springsteen, dedica una cançó al jove encarregat de muntar aquest pony.
Pony boy, won't you be my pony boy? Giddy up, giddy up, giddy up, whoa, my pony boy. Ride with me, ride with me, won't you take a ride with me? Underneath the starry sky, my pony boy.
kept giving you away, my pony boy.
Ara toca rebre el consell d'un ase gràcies als Ibicencs Projecte Mut.
Sé que sempre he set mal mentider, si no em creus és veritat. No puc dir-te tot el temps el que pens, perquè això no val. Oblidar les coses lletges, no cridar amb els averanys. Jo tinc una enamorada, sé que li cant tot l'any.
I ara dues cançons dedicades al cavall per tancar Guateque. Començant pel cavall estable, a qui varen cantar els Oques Grasses.
Tothom es creu especial i tots som iguals. Sí. Tothom bateja estima, hey! Tothom vol dir que està bé, hey! Tothom s'esforça i creu en tot el que vol fer. Ningú vol mal als que vol, no vols estar sol.
Tancaran la paradeta amb el caballo viejo de la gran María Dolores Pradera, que soni.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. En el Cauca reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una yegua la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta.
I la María Dolores Pradera i sus caballos podien dir Xisco Nadal.
Sí, perquè en té un parell dedicades en el cavall de María Dolores Pradera. Me va sorprendre quan t'ho vaig cercar.
I de mira, li devia agradar.
Ser cavallista.
Moltes gràcies, Celestí, Xisco, Miquel, Toni Cardell, el control, Toni, tornem demà una parlada.
Llega así de esta manera.